Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Bon dia a tothom, benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer.
A les portes del mes de juny ja tenim a punt una nova edició del programa. Molt contents de poder-ho fer des dels estudis de l'emissora situats al quart pis de la Casa de la Paeria.
Avui tenim un programa centrat en el turisme familiar i per això començarem anant fins a Torrelameu per parlar del Festival Marrameu, un festival de contes i espectacles de carrer que enguany arriba a la 5a edició i que es durà a terme els dies 4, 5 i 6 de juny.
Sense deixar de parlar d'espectacles per al públic familiar, els segons convidats del Fent Ruta d'avui seran el Paer de Cultura de Balaguer i la directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat, perquè del 16 al 20 de juny tindrà lloc a la nostra ciutat l'Encontats, el Mercat del Llibre i la Il·lustració, que a part dels espectacles de carrer i els contacontes, arriba carregat de propostes per esdevenir un referent dels professionals del món de l'editorial i de la il·lustració per a joves.
I acabarem el programa parlant de música, i concretament de la música jazz, blues i bossa nova, perquè ja ha començat el Festival Itinera de Música als Micropobles, que des d'ara fins al setembre portarà la música als municipis menys poblats d'arreu de Catalunya.
També tindrem la secció de Fent Camí, i avui amb el Nil anirem cap al Gerri, perquè ens ha preparat una ruta per la Serra Llarga i el nucli de la Figuera.
I acabarem el programa repassant l'agenda d'activitats a la secció Treu el nas per la finestra, que ve força carregada de propostes, aprofitant que arriba el bon temps i es flexibilitzen les mesures per la pandèmia.
Ens presentem els que us acompanyarem durant la propera hora. Als guions i la locució, el Nil Ortiz, la Maribel Pedrol i qui us parla, el Jaume Marbà. I als controls tècnics, el Mingo i l'Oriol.
En nom de tot l'equip, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sense més, comencem amb el Fent Ruta. Benvinguts.
Fem Ruta.
I comencem les entrevistes del Fent Ruta d'aquest dijous, parlant de les activitats que hi haurà durant el mes de juny, anant fins al sud de la comarca, fins on s'uneixen el riu Segre amb el riu Noguera-Ribagorçana, per saludar a la Imma Carrascós. La Imma és membre de l'organització del Festival Marrameu de Torrelameu. Hola, Imma.
Hola.
Anava a fer un rodolí, això del Marrameu-Torrelameu, però vaja.
Gairebé.
Jo crec que està molt ben trobat. Què és el festival? Bueno, gràcies per agafar la trucada de Ràdio Balaguer, del magazín turístic, del Fent Ruta.
A vosaltres, per donar-nos aquest espai.
Imma, enguany s'arriba el 5è Festival de Contes i Espectacles de Carrer, Festival Marrameu. Per la gent que no saben què és el Festival Marrameu, què és això?
Mira, el Festival Marrameu és el festival de contes d'espectacles al carrer que fem a Torrelameu. Ho fem des de l'any 2017, excepte l'any passat que per tema confinament i Covid no s'ha pogut fer. El Festival Marrameu està pensat per un públic familiar, en què hi tingui cabuda des de nadons, infants i adults. Intentem d'oferir cada any un ventall d'actuacions que van des de les titelles, el teatre, el circ, els contes, el clown, i que pugui entrar-hi tota la família. I a la mesura del possible, doncs, que es pugui fer a l'exterior pels diferents indrets de Torrelameu.
Molt bé. Per tant, d'entrada ens has explicat que tenim activitats de diferents edats.
Correcte.
Això vol dir que entenc que si la gent consulta la web veuran que hi ha coses per a nens recent nascuts, per a nens a partir de 3 anys. Com va això?
Sí, el nostre programa es pot consultar tant a la pàgina web de l'Ajuntament com a les xarxes socials, tant al Facebook del Festival Marrameu com a l'Instagram.
Recordem la web, anava dient-me, recordem que la web és torrelameu.cat?
Sí. Correcte.
Molt bé.
El Facebook és @fmarrameu i l'Instagram és festival-marrameu.
Molt bé. I aleshores, en aquestes xarxes i a la web poden consultar el programa tot amb qui estigui interessant?
És el programa, i dins del programa podeu veure cronològicament els dies que es fa, que són el 4 de juny, el 5 de juny i el 6 de juny, o sigui, divendres, sàpid i diumenge, i dins de cada programació l'hora i a les persones en què està indicat aquest espectacle.
La franja d'edats.
Sí, tenim espectacles que van des de nadons, és a dir, de 1 a 3 anys, que és una franja més petita, amb un espectacle de titelles més íntim, una altra franja d'edats que seria de 3 fins a 8 anys, i veus cada espectacle, doncs, si és de titelles, si està indicat a més de 3 anys, si és a més de 8 anys, etc. I un altre ventall més ampli, que és per tothom. És a dir, per tot el grup familiar. El que sí que ens reservem, tant el divendres a la nit com el dissabte a la nit, dos espectacles que diguem-ne que és més per adults.
D'acord. Per tant, al vespre, l'espectacle central de divendres. Divendres, de fet, em sembla que només hi ha un acte, no? Només hi ha aquest espectacle.
Aquest. Iniciem amb aquest a les 22:30 de la nit, que són els contes frescos de Sons de Canyella, que és a partir de 14 anys. Diguem-ne que aquest és un espectacle divertit, fresc, amb un punt d'erotisme i sensualitat, a ritme de jazz, blues i diferents objectes. I després l'altre que tenim de nit, doncs és el del dissabte, dia 5 de juny, a les 22:30, que és com és, el nom és La Casa Més Pequeña, que aquest d'aquí és un teatre més intimista, en què explica l'amistat entre dues persones, dos nens petits que són refugiats, que han hagut d'abandonar el seu lloc d'origen i no saben quin és el seu destí.
Molt bé, per tant, una mica també teatre amb fins socials. Escolta, sí. Imma, hem parlat de teatre, però em sembla que havies dit que hi ha també titelles, hi ha contacontes, sí. Hi ha circ, no? Una mica una diversitat també d'espectacles.
Correcte, una diversitat de diferents tipus d'espectacle, perquè bueno, la nostra idea inicial era això, no? Tot tipus d'espectacle que es puguin fer al carrer. Hem parlat una mica del teatre, tenim titelles, dos espectacles de titelles que repeteixen, un que és el més petitet, que és el CHIM, del centre de titelles, que és pels més petitets, d'un a 3 anys, amb un espai més íntim, que és a l'església, i l'altre que és l'espectacle en Jan Tot Li Fan, que és a partir de 4 anys, i són titelles, i està posant en un altre espai, que és la sala. És un espectacle de titelles una miqueta més divertit.
Molt bé. Ara estaves comentant els espais. Veig, per tant, que no es fa tot a l'aire lliure, perquè si hi ha una cosa que es fa a l'església i l'altra a la sala, vol dir que entenc que hi haurà espectacles més de carrer i espectacles que seran més en llocs tancats, no?
Sí, com hem dit a l'inici, intentem, en la mesura del possible, que sigui tot a l'exterior. Però a vegades alguns espectacles requereixen potser d'aquest punt una mica més d'intimitat, més escenografia, més llum, que doncs en ple dia no ho pot observar tant. Aleshores, aquests es fan a l'interior, que és a la sala dins de la Casa de la Vila, i aquest més petitet, també per la seva sonoritat, a dins de l'església. Amb una altra edició del Marrabeu també vam optar per aquests espais.
Molt bé. Entenc que els espais que són en llocs tancats s'ha de fer reserva prèvia, els llocs que són els espectacles de carrer també s'ha de fer reserva o no cal?
Sí, aquest any sí. Aquesta és una de les novetats que tenim aquest any al Marrameu. Inicialment, la nostra idea sempre... Bueno, és un festival que és gratuït, però aquest any, per motius de l'afectació de la pandèmia i del Covid, doncs ha de ser prèvia reserva. Aleshores, aquest any hem hagut d'habilitar un espai de reserva d'entrades que es fa a través de la web de l'Ajuntament, que tens l'enllaç, a les xarxes també hi és i pots accedir. Bàsicament, aquest no és tant per recaptar diners, ni molt menys, sinó que és per controlar l'aforament i les distàncies que pertoquen.
Dins
de cada espai, tant al carrer com estiguin tancats, hi ha d'haver un nombre d'entrades a la venda.
Clar, clar, clar. Això vol dir, si no ho entenem malament, Imma, que si algú de Balaguer decidís aquest cap de setmana, el diumenge, sobretot, que és quan hi ha més actes, dir, anem a Torre la Meu al festival i no han pensat entrar a la web i a reservar, no podran veure res, entenc, no?
D'entrada, els espais que són tancats, com és la sala i és l'església, no hi podran accedir perquè tenen... Bueno, l'entrada, quan tu fas la reserva, se t'envia el teu correu electrònic un codi QR, que és amb el teu mòbil que et servirà per accedir a l'espectacle. El que és al carrer vol dir que tots aquests espectacles tenen unes cadires assignades.
Clar.
Aleshores, ja si has fet reserva per unitat familiar o bé individual, també entraràs amb aquest codi QR a l'espai delimitat de l'espectacle.
Molt bé, per tant, la crida...
Pot ser que algú vingui a passar el matí, no pot accedir i es pot quedar una mica més endarrere de veure-ho.
Clar, clar, clar. Els espectacles de carrer a fora del recinte senyalitzat es podria una mica captar l'ambient, però en qualsevol cas, des d'aquí, fer una crida a tothom a que entri a la web. Recordem que és torrelameu.cat i per comprar les entrades és torrelameu.cat/entrades/festival-marrameu. Escolta, ara parlaves que els actes són gratuïts, però en algun lloc hem llegit que s'ha de pagar un euro?
Sí, aquest és de l'euro solidari que diem per recaptar fons pel mateix propi Festival Marrameu.
Molt bé.
Cada any, l'any passat, bueno, perdó, l'edició anterior, que sembla que l'any passat el tinguem borrat,
clar, clar.
L'edició del 2019, els espectacles que es van fer dins de la sala, ja ho vam fer amb aquest sistema.
Molt bé. Per tant, la idea és que
s'ha de pagar un euro simbòlic, clar, per poder-hi assistir.
Un euro simbòlic per grup o per persona?
És per entrada.
Per entrada. Per tant, si són una família de quatre, hem de pagar 4 euros. Molt bé, molt bé, molt bé. Entenc que enguany ha tocat adaptar-nos a la Covid, ja ho vas explicar, l'any passat no hi va haver edició de Marrameu, i enguany una de les coses és aquesta, que s'haurà de fer reserva, i que per tant si algú ve sense reserva, doncs només els espectacles de carrer de lluny, a fora del recinte, podria veure'ls. Què més es trobaran la gent per adaptar-se a la Covid? Hi haurà punts de gel hidroalcohòlic? Com ho porteu, això?
Sí.
Suposo que la màscara...
És com s'ha anat fent en tots els espectacles i activitats des de que, diguem-ne, que ens han aixecat una mica les limitacions. Primer és la inscripció prèvia per l'espectacle, amb el mòbil per poder validar l'entrada QR, la distància entre les cadires i gel hidroelògic repartit per tot arreu. Inclús pel recorregut que diguem Marrameu, doncs també n'hi haurà diferents punts.
Molt bé. Per un nucli petit, perquè al final Torrelameu no és una gran població, és un tot un repte, suposo, fer un festival com aquest, no?
Sí. D'entrada és un repte a nivell de programació, que diguem-ne que les companyies vulguin creure en aquest festival que realment és molt nou, que fa molt poc que ha nascut, i que estem molt satisfets de la recepció que hem tingut cada any, inclús aquest any. Això suposa un repte de que vulguin venir. Després, a nivell d'infraestructura del poble, també ho és. Perquè com que pensem que és a l'exterior, d'entrada a Torrelameu no tenim molts espais tancats per poder oferir, fer espectacles. I el fer-ho tot al carrer, que era la idea que teníem, no? Doncs, de cara al bon temps, poder gaudir del clima, dels colors que tenim guarnits, doncs aleshores suposa que tens una sèrie de carrers que els has de limitar als seus veïns.
Clar. Pels veïns hi ha molèsties a l'hora de moure's, evidentment. Clar.
Que sempre hi ha, en aquest cas, alguns veïns que surten més afectats que d'altres, però bueno, des del primer any la col·laboració veïnal ha estat excepcional.
Molt bé.
La veritat que no hem tingut cap inconvenient, se'ls informa prèviament, intentant, doncs, si algú ha de sortir de les seves cases i ho tenen mitjanament ocupat, doncs que puguin sortir, delimitar uns horaris, bueno, intentem de gestionar-ho el màxim de bé possible.
Clar.
I després, a nivell d'infraestructura, també ens suposa, per Torrelameu, una gestió de voluntaris realment considerable per portar-ho a terme.
Molt
sense
bé.
Les persones voluntàries no ho podríem fer, perquè necessitem moltes mans per fer moltes coses en molt poc temps. Ja, primer, per la preparació del festival i després els 3 dies que dura el festival. És un no parar.
Per tant, al final és un èxit comunitari, si vols, de tots els veïns de Torrelameu i, per tant,
sí,
se us ha de felicitar. El públic d'on ve, majoritàriament? És un públic de la comarca? És un públic entre Lleida i Balaguer? O venen gent de fora? Entenc que enguany serà diferent, però la darrera edició que es va fer normal, per entendre'ns, que va ser la del 2019, la gent d'on venien? I quanta gent venien, més o menys, al festival?
Mira, la diferència que tenim és que aquest any, a l'haver de fer un registre d'inscripció prèvia, saps més o menys on pot venir la gent. En les altres edicions ho comentaves, ho senties parlar. Majoritàriament eren de pobles del voltant, arribant fins a Balaguer, Mollerussa, Lleida i tot el, diguem-ne, tots els pobles que tenim al nostre
al mig,
cercle.
Sí, clar.
Tot i això, el primer any ens va venir un autocar des d'una població vora de Barcelona, no recordo el nom.
Carai.
I sí, era tot de, bueno, tots uns nois adolescents que van venir a passar el dia i tot.
Molt
ens va sorprendre moltíssim que sent la primera edició ens vinguessin fins a Torrelameu, el que dius, un poble al sud de la Noguera, petitet, que ens hagin trobat i que hagin volgut venir. I aquest any, ja et dic, a partir del registre de les entrades, ens hem trobat amb gent que s'informa d'arreu de Catalunya. Inclús que ens han demanat zones per allotjar-se, si tenim algun hotel
clar,
que no és
clar.
El cas, que s'ha hagut de derivar a Lleida o Balaguer, o inclús gent que vol vindre doncs, amb autocaravana.
Molt bé. Bueno, doncs, escolta,
ens sorprèn positivament.
Enhorabona, Imma. Potser això ja és el revulsiu per a fer una àrea de caravanes o perquè la gent local s'animin a fer allotjaments. Vés a saber.
Sí, una cosa sempre porta l'altra, diuen, no?
Exacte.
I, de fet, amb aquest temps ho estem veient molt. Suposo que també les famílies tenen ganes de sortir i bueno, doncs veuen aquestes ofertes culturals que són molt llamineres, són molt bones, i te, doncs, tens ganes també de moure't.
Clar, clar, clar. Mira, el mes passat entrevistàvem a l'alcalde de Penelles, amb el Gargar, i ens explicava de que enguany havien decidit durant tot el mes de maig fer pagar, no sé si era 3 euros, una cosa simbòlica, per entrar els caps de setmanes al poble una mica per evitar també aquestes saturacions. I per tant, bueno, doncs, Penelles ja s'està guanyant un lloc a nivell de tot Catalunya, potser Torrelameu, arran del Festival Marrameu, doncs a poc també es vagi consolidant. Que sigui tot un èxit, que malgrat la Covid, que tingueu ganes de fer coses i de que la cultura és segura i de que la gent sortint de casa és un, també un motiu de que la gent s'animi. Per tant, des d'aquí, des del Fent Ruta, sí que us han volgut, a part d'informar tots els oients, felicitar-vos per aquesta iniciativa. I, moltíssimes gràcies per agafar els micròfons i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos tenir aquesta estoneta per explicar-nos. I, doncs, això, convidar tothom que, si vol venir, a banda dels espectacles que tenim, que si no tenen l'entrada poden voltar al nostre poble, doncs també tindrem uns espais alternatius de parades i d'espai de jocs que ens complementen una mica, doncs, al festival i entre espectacle i espectacle, que les famílies puguin acabar de passar el màxim d'hores possibles al nostre poble.
Molt bé. Entenc que per l'espai de jocs i les parades no cal fer inscripció prèvia.
No cal.
Molt bé. Doncs recordeu, el web és torrelameu.cat. Sempre que vulgueu veure espectacles, sempre recomane fer aquesta reserva. I moltíssimes gràcies, insistim, Imma Carrascós, membre de l'organització del Festival Marrameu. Que sigui tot un èxit i moltes gràcies.
Moltes gràcies. Fins la propera.
Gràcies.
Fem ruta.
I avui al Fent Ruta tenim l'estudi ple, de fet els diferents estudis plens, i és un goig saludar aquí al magazín turístic de Ràdio Balaguer, al Fent Ruta, a la Núria Arbós, que és directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat. Benvinguda, Núria.
Gràcies, bon dia.
I l'Arnau Torrente, que és el paer de cultura d'aquí de la ciutat, de la paeria. Benvingut, Arnau.
Molt bon dia.
L'Arnau i la Núria no es veuen perquè estem en estudis diferents. Aquesta entrevista es fa tots presencialment aquí al quart pis de la Casa de la Paeria, de la Casa de la Ciutat, però amb diferents estudis, us hi tenim tots solapat. Molt bé, comencem. I avui hem convidat a l'Arnau i a la Núria perquè hem de parlar d'un dels esdeveniments més importants a nivell cultural que es farà a la ciutat durant aquest any, que és l'Encontats, que arriba a la 6a edició. Ho diem bé, això, Núria, Arnau?
Sí, i tant. És la 6a edició després d'una 5a edició una mica accidentada, la de l'any passat.
Molt bé, molt bé. I aquesta 6a edició arriben moltes novetats. D'entrada hi haurà, per això també tenim a l'Arnau, que ell és il·lustrador professional, a part de ser paer de cultura, i per això enguany se suma al mercat del llibre una jornada professional d'il·lustradors.
Sí, ara mentre ho deies ho pensava, dic, no sé si sóc il·lustrador o dissenyador o què sóc, o home orquestra. Sí, segurament és la principal novetat d'aquest any, és el fet de tirar cap a la professionalització de l'Encontats. Per tant, l'Encontats, com l'hem viscut sempre, com tots el tenim al cap, seguirà passant el diumenge, que és aquesta jornada per a públic familiar, amb contes, amb espectacles. I, a més, aquest any hi sumem aquesta jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic, que serà els dies previs.
Ara, de fet, abans d'entrar als estudis, amb la Núria ho dèiem, que cada vegada hi haurà més poblacions que faran activitats familiars al voltant dels contes i dels espectacles infantils. De fet, la setmana que ve Torrelameu es fa el Festival Marrameu. Aquí a la comarca també tenim a Tiurana el Festival de Contes de Tiurana, i potser la manera d'especialitzar-se de Balaguer ha sigut anem a professionalitzar-nos i anem també a apostar perquè les editorials tinguin el seu paper, perquè els il·lustradors tinguin el seu paper, una mica amb aquesta línia del que deia l'Arnau, no?
Sí, al final és entendre que la cultura no és entreteniment, sinó entendre la cultura des de totes les seves vessants. Ho hem viscut ara amb la pandèmia, hi ha un sector professional que viu de la cultura i, per tant, entenem que els diferents esdeveniments culturals de la ciutat se'ls ha de donar cabuda i han de tindre el seu espai. Per tant, d'aquí que l'Encontats tiri cap a la professionalització dins del sector de la il·lustració i del disseny gràfic.
Molt bé. Si us sembla bé, anirem seguint el calendari, perquè la jornada professional d'il·lustradors comença el dijous, però el dimecres ja hi ha una jornada de bibliotecaris. Oi que sí, Núria?
Sí, de fet, l'Encontats forma part del programa de Fires del Llibre de Catalunya
I llavors una mica com a contrapunt a la part que venen les biblioteques doncs, a comprar llibres el dia de l'Encontats, sempre hem ofert aquesta formació, que sigui una mica doncs, el que deia una mica l'Arnau, no? Professionalitzar l'Encontats i no només fer aquesta vessant lúdica, sinó també la part més de feina professional. En aquest cas, com que l'Encontats surt des de la biblioteca, no podia faltar una jornada de formació per al personal de les biblioteques públiques de les nostres terres.
Això serà el dimecres dia 16, al matí, i és un acte exclusiu per professionals de biblioteques, entenc.
Sí, de fet, algun any ha vingut alguna persona que treballa en algun centre educatiu i s'encarrega de la part de la biblioteca i això no és compatible totalment, estem oberts. El que passa és que es fa amb horari lectiu i, per tant, de vegades el col·lectiu de mestres no pot venir. I, en canvi, les biblioteques sí, perquè el dimecres és el dia que tenim destinat a formació i que la major part de biblioteques públiques o tenen tancat al públic o tenen personal ja que els pugui cobrir perquè ja és l'hàbit doncs, que tenim de formació.
Molt bé, dimecres, aquesta jornada tot el matí per a professionals de les biblioteques, en aquest cas versant sobre la mediació al món del llibre per a la gent més jove. Uh-huh. I el dijous ja comencem la jornada professional d'il·lustradors amb un acte d'entrada. Arnau, que em sembla que parlarem de Nelson Mandela.
Sí, exacte. Bé, el que sí que hem buscat amb aquesta jornada professional d'il·lustració és que hi hagi un fil conductor i en aquest cas el títol de la jornada és Dibuixant el canvi i parlarem durant tota la jornada, en les xerrades i en els diferents tallers, de la importància que té i ha tingut la il·lustració i el disseny gràfic en els diferents moviments de canvis. En tenim molts exemples i, a més, un exemple molt proper, no? Que és amb tot el tema del procés, el canvi que es va fer a nivell d'imatge gràfica a través de les il·lustracions i dels dibuixos d'un balaguerí com el Jordi Calvís. Per tant, em sembla interessant fer aquest centrar-nos en aquest aspecte i per això l'acte inaugural és una xerrada amb l'Oriol Malet i el John Carlin, que entre els dos han fet aquest llibre que parla del Nelson Mandela.
Això serà dijous i els actes de la jornada d'il·lustradors s'allargaran tot el divendres i tot el dissabte.
Correcte.
Entenc que hi haurà activitats exclusives per a professionals de la il·lustració, però activitats, hem vist sobretot el dissabte, que hi ha diferents tallers per qualsevol persona i fins i tot la taula final de debat, entenc que són activitats obertes a tothom, no?
Sí, de fet, és interessant que els professionals tinguin el seu espai, perquè si intentes fer una cosa per tots els públics, doncs el sector professional pot dir, home, doncs el que m'aneu a explicar, jo això ja ho sé, no? Però també em sembla important que hi hagués aquest apartat pel públic en general, i d'aquí que hi hagi precisament aquesta xerrada de l'Oriol Malet i del Nelson Mandela, que l'endemà hi hagi una xerrada de la Lara Costafreda i que hi hagi tallers també per a gent no professional.
Molt bé. Una cosa que enguany s'afegeix al programa és una cosa que ja fa molts i molts anys que es fa a Balaguer el divendres anterior a Sant Joan, que és la nit de llegendes. I em sembla molt bona idea, no?, que quasi també amb l'Encontats i d'afegir-la al programa, Núria.
Sí, és que jo crec que era molt escaient que la nit de llegendes s'afegís a la programació de l'Encontats, perquè no deixa de ser una narració oral i que, per tant, és el que volem fomentar el diumenge de cara a públic familiar i, doncs, la nit de llegendes ja fa anys que ho està fent. I, per tant, doncs, em semblava que era el millor poder encabir aquesta nit de llegendes amb doble versió, la part familiar a la tarda i la sessió golfa, que en diem, de cara al vespre, en el marc del cap de setmana de l'Encontats. Per tant, és una activitat que creiem que continuarà així.
I entenc que això serà així perquè a partir d'ara ja es consolidarà l'Encontats a la segona quinzena de juny, passem de l'abril al juny ja de forma definitiva.
Sí, la idea és consolidar l'Encontats el diumenge abans de Sant Joan, perquè a nivell de llibreries, editorials, tot el que és el sector de la publicació de llibre infantil i juvenil, és una data que els hi va molt millor que la que teníem anteriorment, que era sempre una prèvia de Sant Jordi, i per tant això ens porta que hi hagi moltes més parades. I per tant això beneficia també les trobades professionals, editors i il·lustradors, que hi hagi doncs, una miqueta més de participació. I així doncs creiem que serà la millor data i que esperem que es consolidi.
Per tant, aquest Encontats que vinia celebrant-se a l'abril, l'any passat, excepcionalment per la Covid, es va ajornar al setembre, a tots ens sona la presència del president Torra inaugurant el monument al Rovelló, i ara ja, de forma definitiva, es consolidaria el cap de setmana abans de Sant Joan. Passem a les activitats del diumenge, si us sembla bé, que potser és el dia al plat fort on la gent associa més a l'Encontats a moure'ns pel centre històric i veure activitats de carrer. Potser una de les novetats d'enguany és que se centrarà tot al Mercadal, han vist, no?
Sí, pel tema de la pandèmia i les distàncies i una miqueta doncs, feu-ho amb tota la seguretat possible, el millor és centrar-ho a la plaça Mercadal, que ens permet tenir espai suficient a nivell de parades i a nivell de públic que pugui participar en els diferents esdeveniments. A banda, tenim una plaça molt gran, amb molts espais i que ens permet poder ubicar les diferents activitats, totes al mateix espai i que hi hagi la circulació de públic en garantint les mesures de seguretat.
Ara m'ensenyava la Núria abans d'entrar al croquis de la plaça. Hem vist que hi ha diferents tendals. Hi ha un tendal per activitats de 0 a 3 anys, un altre per activitats de més de 4, després hi ha un tendal central. Com organitzarem això?
Clar, això és els contes que abans fèiem als carrers que donaven doncs, a la plaça del Pou, al carrer Scala, etc. Aquests són els espais que hem ubicat, aquest tendal de 0 a 3, el de més de 4, amb diferents racons de la plaça. Després tenim l'escenari central al mig de la plaça, ben bé al mig, on es faran l'espectacle inaugural, la cloenda, el vermut del migdia, que és l'altra novetat que tenim aquest any. I després amb diferents racons pel voltant de la plaça, a banda de totes les parades d'editors, il·lustradors, artesans, doncs trobarem també la resta de tallers i activitats que hi poden fer les famílies.
Una de les activitats que hi ha aquest diumenge, el diumenge vagi a la tarda després de dinar, Arnau, és una jornada d'intercanvi o de per fer xarxa, potser, entre editorials i il·lustradors?
Sí, precisament per fomentar el fet que dèiem, de tirar-ho cap a la professionalització. Si diem que l'Encontats és el mercat del conte i la il·lustració, doncs hi ha d'haver un espai d'intercanvi, hi ha d'haver un espai comercial, com hi és amb altres esdeveniments culturals del territori. Penso en Fira Tàrrega, penso en Mercat de la Música Viva de Vic. Doncs enteníem que si tenim tot el sector del món del llibre concentrat a Balaguer, perquè durant aquell cap de setmana som la capital del llibre i de la il·lustració, doncs que millor que hi pugui haver aquest espai d'intercanvi on hi puguin sortir projectes i es puguin conèixer les diferents parts.
Molt bé, molt bé. El diumenge entenem que totes les activitats són de reserva prèvia, o sigui, allò de passejants i veure que es fa una activitat i afegir-s'hi ja no serà possible. Com ho farem, això?
Sí que serà possible perquè no posarem totes les places amb la reserva prèvia, perquè l'any passat ens vam trobar que alguns dels que havien reservat després no van venir i quedaven espais buits i ens sap greu doncs, que hi hagi gent que no pugui participar quan vingui a passejar per la plaça. Per tant, hi haurà una part de reserva anticipada i l'altra serà doncs, de presència aquí en funció de la disponibilitat que hi hagi.
Molt bé. Ara parlàvem de les activitats del diumenge. Una de les activitats serà l'activitat pot ser d'inauguració amb un padrí molt especial. Fins i tot jo recordo que va ser un dels meus primers bibliotecaris, ara potser ja fa 30 anys, que és el Pep Molís, no?
Sí, jo crec que és un encert el padrí que tenim aquest any, perquè a banda de la vessant com a escriptor, que per això doncs, en principi l'hem triat, va ser el primer bibliotecari de la secció infantil de la nostra biblioteca. Llavors, ell té aquesta doble vessant de bibliotecari i escriptor amb el lligam, vincle amb la ciutat de Balaguer, que penso que això doncs, pot ser realment una inauguració molt, molt entranyable i molt, suposo pels que el vau conèixer com a bibliotecari, que va ser el vostre referent quan éreu petits, molt especial.
A veure si ens reconeixem, després de 30 anys. Molt bé, molt bé. Arnau, i enguany hi hem afegit un vermut, un tot acte col·lectiu a l'hora de abans d'anar a dinar toquen a fer el vermut amb escoltant musiqueta, per tant tindrem música en directe el diumenge.
Sí, tindrem música en directe i tindrem un vermut i podrem gaudir de la plaça Mercadal i del sol que esperem que faci.
Molt bé. I després també el diumenge hi ha un racó abans de dinar de signatures, però seran signatures només pel padrí d'enguany, que és el Pep Molís, ara ho diem, i per la padrina de l'encontatge de l'any passat, que és la Pilarín Vallès.
Sí, és un espai disponible per si hi hagués l'opció de que hi hagués algun altre il·lustrador o algun escriptor que volgués venir a signar llibres amb la seva editorial present aquí al mercat, doncs podria venir. Però d'entrada, els que segur que hi seran signant llibres seran el Pep Molís i la Pilarín Vallès.
Molt bé, doncs ja ho veieu, moltíssimes coses. Evidentment, és impossible comentar tot el programa. En quina web trobarem tota la informació i que la gent es puguin apuntar?
A encontats.balaguer.cat hi ha informació tant de la jornada professional, dels expositors i què han de fer els que vulguin posar una parada i de tot el programa d'activitats de tots els dies. I a partir d'aquella web també es podran fer totes les inscripcions a partir del 7 de juny.
Molt bé. Doncs si us sembla bé, abans d'acabar jo ara, tant a la Núria com a l'Arnau els posarem un compromís perquè els demanaré una cosa que no me la voldran fer, que és que mirin tot el programa d'activitats que es fan i em diguin quin acte amb ells els hi agrada més o el trobeu més especial o dius, mira, aquest taller concret de pintura a mi m'agrada molt o a mi el que més m'agrada és la jornada de debat que hi haurà sobre no sé què. Arnau, comences tu?
Carai, jo li volia cedir el... li volia cedir l'honor a la Núria, però va, sí, em mullaré. Jo, com suposo que és obvi, em centraré en la part dels il·lustradors i diré el taller Creativitat pel Canvi Social que impartirà la Lara Costafreda, i crec que és el taller o la xerrada que resumeix més la filosofia o el que anem a buscar amb aquesta jornada professional. La Lara Costafreda ha treballat per mig món i ha fet campanyes publicitàries per moltíssimes companyies, però sobretot es caracteritza perquè s'ha involucrat en un seguit de moviments socials i s'hi ha implicat també professionalment dibuixant i posant-hi la seva part creativa. I, per tant, tindré l'experiència de la Lara amb tot aquest vessant i que la gent veguem de quina manera podem contribuir amb aquest canvi cadascú des del nostre vessant professional, en aquest cas és la il·lustració, doncs crec que pot ser molt interessant.
Entenc que aquesta sessió de la Lara Costafreda pot ser una de les coses més centrades en professionals, eh? No és un acte pel gran públic, sinó centrat a il·lustradors.
No, jo, vaja, clar, òbviament els il·lustradors potser hi trauran més suc, eh? Però jo crec que tothom s'ho pot portar al seu terreny i tothom hi pot veure de quina manera pot contribuir amb moviments de canvi. És una jornada que la fem divendres al matí, potser sí que en aquest sentit frena més el fet de que hi pugui anar molta gent, però precisament perquè pensem que és molt interessant és una xerrada que s'ha obert a instituts i escoles i, per tant, creiem que pot ser molt interessant.
Molt bé, Núria, t'he posat també en un compromís, a veure quin acte em vols destacar.
Sí, és complicat, perquè evidentment quan hem fet la tria de les activitats és perquè
ens
agradaven.
Sí, sí.
Però si n'he de destacar una i que no hem tingut mai a cap de les edicions de l'Encontats, és El secret de la nana, de la companyia de teatre Anna Roca, que és un petit camió on a dalt hi pujaran grups de 3, 4, 5 persones i se'ls explicarà una història per ells. I per tant penso que és una cosa amb un caire molt intimista, on la narració és molt propera a l'usuari, al lector, i per tant penso que és una experiència que valdrà la pena viure-la i recomano al públic que aquell dia doncs intentin entrar al camió de la nana a escoltar les històries que els explicaran.
Un camió que entenc que hi serà durant tot el dia, perquè
sí.
El diumenge no m'ha explicat gaire perquè no m'ha entrat del tot al detall, però a part de les activitats programades als diferents envelats, a les diferents carpes, hi haurà actes tot el dia com aquest camió de la nana que hi serà durant tot el dia.
Correcte.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Núria Arbós, directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat, i Arnau Torrente, paer en cap, per omplir de...
No, em fotis, paer de cultura.
Paer de cultura, sí, paer de cultura, per omplir de llibres d'il·lustració, de cultura i de vida i de modernitat, també el Centre Històric de Balaguer durant tots aquests dies del 16 al 20 de juny. Moltes gràcies.
Gràcies.
Merci, Jaume.
Fem ruta.
Doncs continuem avui fent ruta al magazín turístic de Ràdio Balaguer i ara estem molt contents de saludar el Marcel Marata. El Marcel Marata és ara ens ho explicarà, em sembla que també és músic, però sobretot l'entrevistem perquè és el director del festival Itinera Parlem. Ho diem bé, això, Marcel?
Correcte.
Ets músic?
Correcte.
Ets músic també o no?
Sí, bueno, sóc un músic aficionat. Sóc un gran aficionat al jazz de tota la vida. He fet programes de ràdio de jazz per tot Catalunya i als 40 i pico d'anys ens vam engrescar en grups d'amics a muntar un grup de jazz. I vaig començar a tocar el saxo des de zero i ara tenim un quartet de jazz a l'Empordà que fem algun concert i tal, però sobretot gaudir de la música.
Molt bé, per tant ja ho hem dit bé sense que ho sapiguéssim i ens ho hem pensat, dic, el Marcel serà músic. I abans hem creat aquí un festival, que es diu Festival Itinera Parlem, perquè col·labora aquesta companyia telefònica, i abans el festival aquest és el festival de música als micropobles, què vol dir això?
Bueno, aquí s'han juntat diversos factors, però el projecte, la idea del projecte, es basa en posar al centre del festival als micropobles. Diguem-ne, el micropoble té unes problemàtiques sabudes, sigui de manca de serveis, sigui de poc reconeixement, sigui d'estar de temes aïllats, no? I, no sé, vàrem pensar, el meu equip i jo, no?, de crear una identitat cultural que es pogués fer arribar de determinades tipologies de cultura als micropobles, començant sobre per la música. I dintre de la música vam pensar en uns estils molt concrets, que són jazz, blues, soul i bossa nova, que són estils possiblement no són tan coneguts a nivell de micropobles, i a la vegada identifiquen molt bé el que és la filosofia del festival, no? És música de lluita, és música de reivindicació, és música de... una mica com el que pretenem posar en el mapa els micropobles.
Molt bé. Per tant, és un festival que és itinerant, no és en un sol lloc, sinó que hi participen diferents municipis que tenen la característica de que han de tindre menys de 500 habitants i, per tant, poder ser considerats micromunicipis, micropobles. I abans ara ho explicava el Marcel Marate, de que és un festival on el tipus d'oferta musical que s'oferirà és jazz, blues, soul i bossa nova. Estem parlant d'artistes emergents, artistes consolidats. Quin tipus de propostes musicals hi haurà?
A veure, bàsicament hi ha dos tipologies de propostes. S'aposta molt pel nou talent, sobretot de la mà del Joan Chamorro i tots els músics que han passat per la seva orquestra i uns dels que ja estan actuant ara també. De fet, els primers concerts a Penelles i a Torreveses va ser el Joan Chamorro amb l'Èlia Bastida i el Josep Travé, un grup que fa festivals per tot el món, i vam tenir la sort d'apropar-la aquí, no?
Molt bé, això va ser dissabte passat, aquí a la comarca, a l'església...
Diumenge
passat, exacte. Aquí a Penelles, a l'església, que a més des de l'estiu passat és una església tunejada per dintre, sí. I amb el marc del Gàrgar Festival que ha tingut lloc aquest mes de maig, doncs el concert inaugural del festival Itinera Parlem va tindre lloc aquest diumenge a Penelles. Però a partir d'ara continuarem amb concerts, em sembla, fins al mes d'octubre, que és així?
Sí, la cloenda està prevista el 30 d'octubre i estem mirant de poder tancar amb el mateix grup que vam arrencar, sobretot perquè resumeix la filosofia del festival, no? Un gran talent jove que és l'Èlia Bastida, dos músics consagrats i que, de fet, ens han donat molt de ressò els mitjans de comunicació, que és el que preteníem, sobretot, de cara als micropobles.
Molt bé. Llavors, per tant, des d'ara fins a finals d'octubre, es planifiquen de quants concerts estem parlant, Marcel?
La idea inicial era tancar-ho amb 80, més o menys repartit amb les 8 vegueries de Catalunya. Val? Capaç que hi ha hagut una gran acceptació i és molt possible que arribem al centenar. És molt possible que arribem al centenar. És un festival una miqueta peculiar en el sentit de que, com que comença del 23 de maig al 30 d'octubre, la programació tindrà una certa flexibilitat. També és veritat, també és cert que estem en un moment complex, no?, de la situació del coronavirus. Hi ha una sèrie de condicionants que ens han de permetre tindre una agilitat.
Molt bé. Qualsevol cas, ara estàvem mirant a la web i hem vist qui participen aquí de les Terres de Ponent, hem vist qui participa al Matret, Aspe, Granyena de les Garrigues, hi ha diferents poblacions, i un concert que hem vist que es fa ara de seguit, ara a mitjans mes de juny, és a la Baronia de Rialp, oi que sí, Marcel?
Correcte, correcte. Hem aconseguit que el gran músic i un referent català, tant de la cançó, però també molt, és un gran músic de blues, que és el Quico Pi de la Serra, que de fet ara em sembla que fa 25 anys, o 15 anys, no sé la data exacta, que fa un programa de ràdio de blues a Catalunya Ràdio, no? Llavors el Quico Pi de la Serra, acompanyat d'un harmonicista molt bo, en Joan Pau Comelles, farà dos concerts, un a la Baronia de Rialp, el dia 11, sembla que és el 19:30 de la tarda, i la veritat que és en un espai encisador com pot ser els espais de tota la Baronia de Rialp.
Molt bé, sí, sí. Ara tenia aquí el programa. És concretament, ara aquí fica que és a les 8 del vespre i és a dins del monestir de Santa Maria de Gualte, que això és al costat de Pons, aquí a la mateixa comarca on som nosaltres, al municipi de la Baronia de Rialp. Recordem als oients que això és el divendres 11 a Gualte i l'endemà, el dia 12, al Santuari del Miracle. Aquests
Perfecte.
Concerts veiem que són de pagament. En sí. Canvi, n'hi ha d'altres que són gratuïts. Per tant, hi ha de tot, no?
Sí, a veure, la filosofia del festival és una miqueta l'adaptació al territori. Llavors, hi ha molts pobles, la gran majoria, que els seus habitants no els fan pagar per les activitats. Val? Llavors, el que hem volgut és trobar un equilibri que ens permetés amb un 7, 8, potser 10 concerts en total que seran de pagament, pel, sobretot també pel nivell dels artistes, pel lloc on es pugui fer, una miqueta per la filosofia del concert en si. Val?
Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs res, recordem-se un cas, si et sembla, Marcel, el web del festival és festivalitinere.cat.
Correcte, aquí, correcte. Aquí es anirà actualitzant la programació, s'aniran posant les notes de premsa, es anirà a posar qualsevol suggeriment es pot fer a través d'aquí, tant a nivell d'ajuntaments que els hi pugui interessar a participar, com a públic que hi pugui anar, no? També amb el mateix data del concert, per exemple, en el cas del concert de la Baronia de Rialp, del Quico Pi de la Serra, es poden comprar entrades directament des d'aquí.
Des de la web. Ara explicaves que en aquest web hi ha la possibilitat de que algun ajuntament que no, que sigui micropoble i que no s'hagi apuntat al projecte encara s'hi podria sumar?
Sí, a veure, tenim encara una sèrie de dates, perquè, a més, sobretot setembre i octubre, ens ha sortit l'oportunitat de fer, juntament amb l'Institut Català del Vi, uns 8 o 10 concerts a cellers a micropobles de Catalunya. Val? Llavors, si hi ha aquesta possibilitat, també entenem que si hi ha pobles doncs, que encara no, que no tinguin celler i vulguin participar, doncs, que tinguin l'oportunitat. A veure, la idea serà no passar de 100, més que res perquè tot i ser el primer any, intentem fer-ho el més bé possible, però no deixem de ser el primer any. No? Llavors, ens hem trobat una mica desbordats per aquest tema, no? Tant per la participació molt alta com per la repercussió.
Molt bé, molt bé. Doncs enhorabona per la part que us correspon, Marcel. Recordem, avui hem parlat del Festival Itinere, que té dues coses curioses, o tres. Un és que els municipis que acullen els concerts han de ser micromunicipis, per tant, de com a màxim 500 persones. La segona és que està centrat, ara ho deia el Marcel Marata, director del festival, ell ho deia, músiques de lluita, jazz, blues, soul, bossa nova. I la tercera, que és un festival, això, itinerant, que s'allargui durant el temps, des de la setmana aquesta passada, diumenge, que va començar a Penelles, fins a finals d'octubre, i que s'anirà actualitzant amb, de moment, més d'una vuitantena de concerts, i és possible que s'arribi pràcticament al 100. Doncs, moltíssimes gràcies, Marçal. No sé si ens hem deixat res sobre el tinter, si vols afegir alguna cosa.
No, res. El que s'ha de fer, crec que és un festival dual, tant és gaudir de la música, però sobretot gaudir i conèixer uns micropobles que a vegades tenim aquí al costat. Jo mateix no havia estat mai a Penelles i a Torrebeses, i en canvi he estat a no sé quants països. I em vaig quedar parat del tracte que em van donar, de lo encantador que era. Crec que és una oportunitat de tot el territori, i sobretot de la gent de zones més poblades com Barcelona i l'àrea metropolitana, a través d'uns concerts de qualitat, poder conèixer tots aquests racons del país, no?
Molt bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Enhorabona per la iniciativa. Aquí recordem que aquí a la comarca nostra hi ha 30 municipis i només n'hi ha 3 que superen els 2.000 habitants, que són Artesa de Segre, Pons i Balaguer. Els altres són tot municipis de menys de 2.000 habitants i d'aquests també moltíssims tenen menys de 500. Per tant, és qüestió de que si algun d'aquests municipis que no arriben a 500 encara els interessa, doncs que no vadin i que s'apuntin a la web. Molta sort, que vagi bé i que sigui tot un èxit. Marcel Marata, director del Festival Itinere, parlem.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i sobretot que això és una feina de tots. Jo vull agrair sobretot l'Associació de Micropobles de Catalunya la seva implicació i col·laboració i tota la tasca que estan fent els alcaldes i regidors de tots aquests pobles. A més, ho han fet molt més fàcil tot.
Molt bé, doncs que sigui un èxit. Gràcies, Marcel.
Gràcies, que vagi bé.
Fem ruta.
Al Fent Camí d'avui us proposem una ruta circular des del mateix poble d'Algerri fins al poble abandonat de la Figuera. Una ruta de gairebé 15 quilòmetres i 200 metres de desnivell, tot recorrent la Serra Llarga, un espai inclòs dins la xarxa d'espais naturals protegits de Catalunya. És un hàbitat d'ocells esteparis i té un interès especial perquè la flora està adaptada al substrat guixenc d'aquesta formació. El punt d'inici del nostre recorregut és l'aparcament de la gasolinera del Gerri. Tot seguit, i després de creuar la C26, sortirem del poble tot buscant el camí de Castelló de Farfanya. Anem seguint el camí del Gerri a Castelló de Farfanya, que discorre al peu del vessant sud de la Serra Llarga, i en el que anem trobant diferents indicadors que assenyalen punts d'interès com una cabana de tova, el Clot del Sacro o una formació geològica. Després, però, d'uns 4 quilòmetres, abandonem el camí de Castelló i continuem a l'esquerra pel camí que travessa la Serra Llarga i es dirigeix cap a la Figuera, que el seguirem durant uns 4 quilòmetres més. Arribarem a l'espai on es troba la Font de la Figuera, al peu mateix del poble de la Figuera. Un cop allí, podem accedir al capdamunt del penya-segat on es troba la petita església de Sant Urbà i les ruïnes del castell, a la part alta del turó. Tot seguit, baixarem cercant el camí que, entre camps de conreu de cereals, ens durà de la Figuera a Algerri. En poc més de 2 quilòmetres, el camí que baixa de la Figuera enllaça amb el camí de la Garriga, una pista asfaltada que baixa cap al Gerri tot travessant la Serra Llarga i que discorre per la riba dreta del barranc de la Garriga. Ja gairebé arribant al poble, trobem dues zones on hi ha diferents trullets, que més endavant us en parlarà el Jaume. Deixem enrere la zona dels trullets i ens dirigim cap al centre del nucli antic de la vila i final del recorregut.
Avui el Nil ens ha portat fins al Gerri, als vessants de la Noguera Ribagorçana, amb aquesta proposta de ruta senderista per l'entorn de la Serra Llarga. Ara complementarem la caminada amb alguns apunts sobre el seu patrimoni històric i també propostes turístiques ben diverses. Si comencem amb el patrimoni cultural, al nucli del Gerri li destaca l'església parroquial, dedicada a Santa Maria. Tot i que es tracta d'un temple d'origen medieval i d'estructura gòtica de tres naus, conserva una imponent façana barroca, una de les més grans de Catalunya, amb coronament ondulat i amb quatre grans pilastres seguint les tendències academicistes i neoclàssiques del segle XVIII. Tant la vila d'Algerri com el petit nucli de la Figuera són antigues viles closes d'origen medieval. I tots dos llocs estan situats als peus d'un castell aturonat d'origen andalusí. A la Figuera, a més, destaca l'església de Sant Josep, una construcció de fa 800 anys, un temple romànic que encara conserva la coberta amb volta de canó apuntada. I ja que parlem del patrimoni cultural, no podem deixar de citar els trullets d'Algerri, agrupats en tres zones fora vila situades al nord. Es tracta d'unes cavitats foradades a la Serra Llarga que es feien servir per fermentar el vi. Pel que sembla, el fet que s'hagin ubicat en una serra que té com a materials la roca de guix cristal·litzat facilitaria la fermentació del vi. I ja que parlem de vi, toca fer referència al celler La Gravera. Tot i que el celler i punt d'atenció al visitant d'aquesta bodega estigui situat a Alfarràs, és al Gerri on hi ha la majoria de la vinya, concretament a la vora de la Noguera Ribagorçana, una finca que es complementa amb una altra situada entre el Gerri i Castelló, a la mateixa Serra Llarga, on hi ha els ceps més antics, concretament vinyes prefiloxèriques, és a dir, d'abans de la filoxera, que fan el vi més preuat del celler. Acabem aquest repàs parlant d'observació d'ocells i, concretament, d'aus estepàries. El sisó, la ganga, la xurra o la trenca són alguns dels mixons de secà que es poden veure als guarets al voltant de la Serra Llarga, sobretot a primera hora del matí i a darrere del dia, i que són un reclam per als amants d'aquest tipus d'ocells, visitants que venen de lluny per captar les millors imatges d'aquests ocells. Bon camí!
Fem ruta.
I arriba el moment de repassar l'agenda per als propers dies i setmanes i per això tornem a saludar la Maribel. Hola, Maribel.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ja tens a punt el trau el nas per la finestra.
Sí, i a més amb moltes ganes de tornar-nos a trobar un cop més tots aquí a l'estudi i gaudir del programa tots junts.
Doncs endavant, Maribel. Tots molt contents de tornar-nos a trobar. Tot teu.
Vinga, doncs ben acompanyada començo la meva secció traient el nas per la finestra per fer-vos 5 cèntims de les activitats turístiques, culturals i populars que aquest proper mes de juny podreu gaudir a la nostra comarca i als seus voltants. Si em voleu acompanyar pel recorregut de l'agenda d'aquest mes, començaré per la quarta edició de Jazz al Pati. Enguany es celebrarà a Balaguer del 27 al 30 de maig. Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia del Covid, aquest any es reprèn aquesta quarta edició. L'organització de la mostra es va comprometre amb les escoles col·laboradores a tornar a programar els concerts previstos en l'edició del 2020. Així doncs, es manté el Conservatori Superior de les Illes Balears com a escola convidada, a més dels centres col·laboradors habituals, SMUC, Liceu i Taller de Músics. La reserva d'entrades es pot fer a la web balaguer.cat. I continuant a la ciutat comtal, la Paeria de Balaguer enguany organitza el quart concurs Flors als Balcons, per tal de guarnir els balcons i els jardins de la ciutat i fer l'entorn més bell i més agradable. Després de la tercera edició del concurs, celebrada l'any passat en unes condicions especials i en format virtual, donada la situació pandèmica, enguany es reprèn el concurs amb més il·lusió que mai i amb ganes de veure els nostres balcons i els nostres jardins plens de color i alegria. Les persones interessades es poden inscriure fins al dilluns 24 de maig a la pàgina balaguer.cat o bé presencialment a la seu de la Paeria. Aquest concurs es celebrarà de l'1 al 10 de juny del 2021. Sense moure'ns massa, us vull parlar dels Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer, que se celebrarà del 16 al 20 de juny. El canvi de dates és una de les principals novetats d'enguany, però una altra també molt important és la programació de la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer. El dia gran de festa serà el diumenge dia 20 i estarà dedicat al públic familiar al voltant del món dels contes. Enguany hi haurà un increment en el nombre de parades, ja que al mercat de llibreters i editors s'hi sumaran tots aquells il·lustradors que vinguin a mostrar la seva feina al públic i fins i tot hi poden vendre els seus treballs. Com tots ja sabeu, el juliol Balaguer s'omple de música i poesia i aquest estiu, aquest cicle, celebrarà el seu desè aniversari amb més força que mai, ja que vol celebrar la seva desena edició amb la programació d'un concert extraordinari a més dels quatre habituals. Es tracta del Cor de l'Escolania de Montserrat, que encetarà el cicle poètico-musical el proper divendres, dia 25 de juny, a les 9 del vespre, en un escenari també extraordinari, com és l'Església de Santa Maria de la capital de la Noguera. De la resta del cicle, que continuarà el juliol, us en tornarem a parlar a l'agenda del mes vinent. Les entrades es poden aconseguir a la web julioldemusicaipoesia.cat. I continuem. Tal com us hem explicat al programa d'avui, no podíem fer agenda sense parlar-vos de Torrelameu, que celebra la cinquena edició del Marrameu, un festival de contes i espectacles de carrer que durant un cap de setmana a l'any omple places i espais públics del municipi de Torrelameu. Aquest any el festival es desenvoluparà els dies 4, 5 i 6 de juny i inclou espectacles per a tots els públics i edats, tots els gèneres de teatre, titelles, circs i contacontes. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden reservar al web torrelameu.cat. I us recordem que la reserva dels espectacles és gratuïta, tot i que en el moment d'accedir al recinte caldrà pagar 1 euro per persona. Ara, si us sembla, ens podríem desplaçar fins a la comarca de l'Urgell. Aquest cap de setmana de finals de maig, Tàrrega celebrarà la setena edició del Festival de Creació Contemporània en Barrat. Aquest festival es durà a terme el divendres dia 28 i el dissabte dia 29. A causa de la pandèmia, l'edició del 2020 d'aquesta mostra d'art contemporani no es va poder celebrar i enguany el Museu Trepat torna a acollir una vegada més aquest certamen artístic. L'Embarrat 2021 exhibirà el treball de 6 artistes contemporànies en una exposició col·lectiva anomenada Un món fràgil de la resiliència a la resistència que podreu visitar fins al dia 1 de juny. I ja que arriba el bon temps i definitivament ja està instal·lat, us hem de fer 5 cèntims de les fires que es van començant a fer a les comarques veïnes. Aquest cap de setmana de finals de mes es celebra a Solsona la Fira de Sant Isidre. Aquest any serà més reduïda, però inclourà la mostra de bestiar, tot i que no n'hi haurà tants com els altres anys. També inclourà estants d'automoció i una fira d'artesania. Si fos el cas, però, que aquest cap de setmana no hi poguésseu anar, heu de saber que del 3 al 6 de juny celebren el Corpus. Es tracta d'una festa històrica a Solsona, ja que es fa des del 1331, i els protagonistes en són la imatgeria gegantera, els actes com la roda de foc, els trabucaires, els ballets tradicionals i les catifes de flors i serradures. A la Vall de la Vansa i Tuixent també es celebra aquest cap de setmana del 28, 29 i 30 de maig la 21a Festa i Fira de les Trementinaires. Divendres i dissabtes hi trobareu moltes activitats al voltant dels museus de la zona, botànica, tallers i tastos, a més de concerts i xerrades. Diumenge, a més, a Tuixent es fa la Fira d'Herbes, Remeieres i Productes Naturals. Podeu trobar més informació consultant el web tuixent-lavansa.com. I si ja entrem pròpiament al mes de juny, enguany hi ha la novetat de trobar-nos amb la Fira de Sant Josep, que per la pandèmia ha hagut de canviar les dates per poder-la celebrar. Així, del 4 al 6 de juny, Mollerussa acollirà la 148a Fira Catalana de la Maquinària Agrícola. La ciutat omple l'Avinguda del Canal, el Camí de Belianes i els pavillons firals amb exposicions de maquinària i tots els complements necessaris per l'agricultura i la ramaderia, a més d'altres sectors com el sector agroalimentari, els serveis industrials i la construcció. A més, coincideix amb el 40è Saló de l'Automòbil. En podeu saber més consultant el web fira.com. I si ara ens volem atansar a la capital de la província, a Lleida Ciutat, els dies 5 i 6 de juny, celebra l'Aplec dels Rius. S'hi fan tota una sèrie d'activitats i visites guiades al patrimoni històric del riu, així com activitats naturals de descoberta de l'entorn. També hi ha concerts i un matí de jocs i tallers naturalistes al mateix Parc del Riu, amb espectacle de titelles i contacontes. Podeu trobar més informació a la web paeria.cat. Us volem recordar que amb l'arribada del juny i amb l'entrada de l'estiu, el Pirineu comença en l'època de les falles. Si res no canvia, les primeres seran el dia 15 a Durro. El dia 17 són les de la Pobla de Segur. El dia 19 a Sort. El 20 a Senet. I el 23 a Sant Joan d'Alins, Arties, Boí i Sant Joan d'Isil. Alguns d'aquests municipis encara tenen dubtes si les podran celebrar amb normalitat aquest any, però d'altres ja ens ho han confirmat. Us recomanem visitar les seues webs quan s'acosti la data per confirmar la seua realització. I si us sembla bé, ho deixem aquí. Fins aquí el Traiem Nas per la Finestra del mes de juny. Us espero el mes vinent amb més activitats, fires, sortides i visites guiades per a que gaudiu descobrint el territori de casa nostra. Bon mes i bona ruta!
Fem ruta.
I arribem al final del Fem Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. I com sempre, ens acomiadem fent un repàs dels continguts que us hem portat en aquesta edició.
Avui hem començat anant fins a Torrelameu, perquè la Imma Carrascós ens ha explicat com han preparat el Festival Marrameu de Contes i Espectacles de Carrer, que es durà a terme els dies 4, 5 i 6 de juny.
Després han vingut als estudis l'Arnau Torrente i la Núria Arbós per explicar-nos totes les novetats de l'Encontats de Balaguer, que enguany canvia de dates i es durà a terme del 16 al 20 de juny.
I també hem parlat amb el Marcel Marata, director del Festival Itinera de Música als Micropobles, un festival que va començar aquest cap de setmana a Penelles i ha programat concerts de jazz en municipis petits des d'ara fins a l'octubre.
Avui al Fem Camí hem anat amb el Nil a fer senderisme per al Gerri i la Serra Llarga. I després, amb la Maribel, hem tret el nas per la finestra per a fer-vos una tria de propostes per a aquests propers dies de juny.
Ens acomiadem tot l'equip del Fem Ruta. Els guions i la locució, el Nil Ortiz i el Jaume Marbà. Els controls tècnics, el Mingo i l'Oriol. I qui us parla, la Maribel Pedrol. Moltes gràcies per acompanyar-nos un mes més. Bon mes de juny i molt bona ruta.
Fem Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fem Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.